why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt?
L'espai El sentit de la vida el patrocina el Centre d'Oftalmologia Barraquer.
Com ja us vam anunciar ahir, el sentit de la vida d'avui el dedicarem a debatre el cas de l'Andreu i la Clara, que eren els protagonistes de la història d'amor i mort de la ruta del Salmó d'ahir. Recordem aquest cas amb l'Adolf Beltrán. Adolf, bon dia.
Hola, bon dia. Al Salmó d'ahir vam sentir l'Andreu, que ens va explicar que la seva parella, la Clara, amb qui duien 7 anys de convivència magnífics, una dona amb una salut excel·lent fins aquell moment, bé, doncs tot d'una va fer diversos infarts i va patir anòxia cerebral. Des de fa més de 2 anys, la Clara és al llit en coma irreversible i si viu és perquè l'alimenten per uns tubs. És a dir, el cor funciona d'esma, de manera automàtica, però el cervell és mort.
I no sabem quan pot durar aquesta situació.
No, l'Andreu ens va dir que tant ell com els pares i els germans de la Clara han demanat als metges que, si la dona fa una aturada cardiorrespiratòria, doncs que no intervinguin, que la deixin morir. En canvi, tenen opinions diferents sobre si fora el millor o no desconnectar-la, en cas que això fos possible. És a dir, segons l'Andreu, els pares de la Clara ni s'ho han plantejat. O sigui, no ens ha explicat tampoc el per què. Potser perquè és il·legal i ja no hi volen ni pensar. Potser per les seves creences religioses, per les seves conviccions ètiques, en fi, pel que sigui. L'Andreu no en gosa parlar obertament.
Però ell desconnectaria la Clara?
Ell diu que si depengués d'ell, desconnectaria la Clara. És a dir, en tot aquest temps ell ha fet una nova parella, d'acord? Però es continua estimant moltíssim la Clara. Va ser la seva parella fins a la mort cerebral de la dona. Pateix molt per ella. I diu que està convençut que ella preferiria morir abans de trobar-se en una situació que, segons sentíem ahir en aquest reportatge de l'Adrià i el Víctor, és una situació indigna.
Jo durant molts de mesos, i de fet ara encara continuo anant-la a visitar, vull dir, el que passa que bueno, la veus en aquell estat deplorable, vull dir, és un estat deplorable i ja que moltes vegades doncs, parlem de la dignitat de l'ésser humà, jo penso que això és completament l'antítesis de la dignitat, vull dir, és completament el contrari, no?
Molt bé, hem dibuixat la situació, ara convindria, Adolf, plantejar-nos les qüestions més concretes perquè els oients puguin respondre.
Doncs mira, primera, en un cas com el de la Clara, estem parlant d'un cas de coma irreversible, sense esperança. Considereu justificat arribar a desconnectar-la? Una cosa que, repetim-ho, seria il·legal.
Val, aquesta és la primera qüestió.
Aquesta és la primera.
La segona.
La segona, imaginem que fos possible desconnectar-la. Qui hauria de prendre aquesta decisió? L'hauria de prendre la parella o l'haurien de prendre els pares, en aquest cas, de la pacient? I encara una cua, un afegitó. Seria important o no seria important el fet que la parella de la pacient surti amb una altra persona?
Perquè això podia pesar en l'ànim de l'Andreu, segons com.
Podia pesar, en efecte. De fet, ell diu que no ha gosat tampoc de comunicar aquest desig als pares de la noia. Per què? Perquè els hi sembla que estan massa destrossats, per la raó que sigui, no? Però no ha gosat ni plantejar-s'ho.
Estan arribant ja correus, però aviam, són les preguntes d'avui al sentit de la vida, 93207474 i mati@catradio.cat. També pel mòbil al 5335, amb el cap matí, un espai i els vostres SMS. En Josep Lluís ens diu, en aquests casos el millor seria que la persona afectada hagués pogut signar un testament vital.
Totalment d'acord.
En què deixés clara la seva decisió en un cas com el que se'ns presenta. Si com ara no s'ha donat el cas, crec que caldria una coincidència en l'opinió de les persones afectades, marit i pares. Si se'ns parla d'un coma en el que no hi ha patiment del pacient, tot i entenent la postura del marit, també s'ha d'entendre l'opció dels pares. I no, si no es produeix la coincidència de parers, crec que el millor és deixar que la natura segueixi el seu curs. Que el marit vulgui refer la seva vida amb una altra persona és del tot legítim, però més motiu hauria de respectar la decisió dels pares i no forçar la situació pretenent l'eutanàsia de la seva dona.
Clar, diu de que la natura continuï el seu curs. Estem parlant, però, d'una persona que necessita assistència artificial per poder viure. És a dir, ella necessita l'alimentació a través d'uns tubs perquè, si no, en una altra situació, en un altre punt de la nostra civilització, doncs, senzillament, no se n'hauria sortit i hauria mort.
Un altre correu del Jordi que ens diu, crec que la nostra societat hauria de començar a solucionar de veritat el tema de l'eutanàsia. Personalment crec que l'Estat controla cada dia més les nostres vides, registra el néixer, control de l'educació a partir dels 6 anys, declaracions de propietats i ingressos. Podria resoldre aquest tema amb la següent proposta. Obligar els ciutadans que a partir dels 18 anys, irrevisable a mesura que ens féssim grans, cadascú hagués de notificar si ell o ella, en cas d'accident o malaltia futura, quedés en estat de coma vegetal, etc., se li pogués administrar a partir d'un temps prudencial una medicació per acabar amb la seva vida o no. No és normal que jo, en plena salut, em pugui tirar al metro si vull, però que si he d'estar 2 anys inconscient, havent decidit prèviament la meva mort, algú no em faci aquest favor. Gràcies pel programa, Jordi Barcelona.
En aquest cas no hi ha hagut un testament o una declaració d'últimes voluntats. De tota manera, hem de remarcar que aquest cas seria il·legal, és a dir, no només a Catalunya i a Espanya, sinó fins i tot als països en què l'eutanàsia està legalitzada, que són Holanda i Bèlgica. Ara bé, que sigui il·legal no vol dir, esclar, que no es faci ni en aquells països ni en el nostre. Alguns en diuen eutanàsia involuntària. Els experts no hi estan d'acord, és a dir, el terme més apropiat no és eutanàsia, fora més aviat homicidi per compassió, un terme amb algunes ressonàncies cinematogràfiques que potser no són les més adequades.
Quan actues per pietat.
Exactament, sense poder saber què voldria el pacient, és a dir, això és una cosa molt important i ens guiem per l'informe sobre eutanàsia i ajuda al suïcidi aprovat el març del 2006 pel Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya. Per qui estigui realment interessat, val molt la pena de consultar-lo, n'hi ha prou d'anar a gencat.cat, és a dir, a la web de la Generalitat, i al cercador doncs, posar-hi informe eutanàsia. Doncs qui tingui interès, realment val la pena. Aquí llegim el següent. Eutanàsia és un terme provinent del grec eu-thanatos, que vol dir bona mort, i fa referència en aquelles accions realitzades per altres persones, a petició expressa i reiterada d'un pacient que pateix un sofriment físic o psíquic com a conseqüència d'una malaltia incurable i que ell viu com a inacceptable, indigne i com un mal per tal de causar-li la mort de manera ràpida, eficaç i indolora.
Clar, aquí ella no demana res, perquè està en coma irreversible.
Ah, exactament. És a dir, perquè hi hagi eutanàsia, cal la petició expressa i reiterada del pacient. I no és una qüestió sense importància, És a dir, no és una qüestió no és un joc de paraules. Hi ha un oient, no ho sabem, Cookie, que ens pregunta si en cas de tenir el testament vital serviria d'alguna cosa. Aviam, si s'arriba a aprovar una llei d'eutanàsia, i segurament cada cop hi som més a prop, aleshores sí que un document de voluntats anticipades podria decidir un cas com aquest, un cas com el de la Clara.
Tenim aquí tres trucades així d'entrada. Lourdes Barcelona, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'm, Lourdes.
Miri, jo no hi estic d'acord.
En què?
Si aquesta persona té un testament vital, s'ha de respectar. Si aquesta persona desitja morir, s'ha de respectar. Ara bé, que les altres persones decideixin per ella, no hi estic d'acord. Si aquest senyor té una parella, doncs m'està molt bé, perquè té que refer la seva vida entre cometes. Però ell no és ningú per decidir de la vida de la seva dona. Ni ell ni els pares. A veure, han de ser els metges, si consideren oportú, que aquella persona s'ha de desconnectar. Però no se sap mai, i potser per això no ho fan, i potser per això no és legal, fins a quin punt aquella persona, amb el seu subconscient, està sentint. Perquè això no està demostrat. Això no està demostrat. Vull dir, hi ha casos de persones amb estat de coma, que amb un càncer final, amb estat de coma, que ells encara senten. Perquè encara quan els hi apliquen alguna cosa, veus que fan una mueca, un gest, una cosa que ells senten. El que passa que potser senten en una altra dimensió o en una altra manera de fer que el que sentiríem nosaltres. Jo crec en la pal·liatiu, o sigui, que si una persona està patint, que se li doni tots els mitjans perquè aquella persona no pateixi, perquè indubtablement hi són i es poden aplicar.
D'acord, Lourdes. Gràcies per trucar-nos.
Gràcies.
Bon dia. Adéu. De Barcelona, a un barri de Barcelona, Sants, Pepita, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'm, Pepita.
Bé, mira, jo tinc fet el document de voluntats anticipades del Col·legi de Metges d'aquí de Catalunya. Bé, jo, a veure, el que trobo és que és molt curt. Quan ho vaig plantejar al meu metge de fer-lo, em va dir, esperem una mica perquè en aquest moment, doncs, s'havia mort el papa i havia de sortir un de nou. I el Col·legi de Metges, segons digui el papa, bé, continua siguent el mateix paper. És curt. El fast, el firmen amics i tal, però, a veure, jo en el cas d'aquesta persona, jo voldria que no continuar visquent. Vull dir, ho tinc claríssim, però, en canvi, el document no et contempla aquest cas. Et contempla que si un cas necessites fer-te una operació i tu no pots, sempre que sigui per... O sigui, no et contempla el cas de dir jo no vull ser entubat, jo no vull que m'alimentin artificialment, jo vull morir quan les meves facultats doncs, ja no en siguin. Això no ho contempla.
D'acord, Pepita.
Hi ha un greu en aquí, vull dir, la meva opinió ja ha quedat reflectida, no?
Molt bé.
Sí, gràcies, Pepita.
Adéu,
en tot cas, bon dia. En tot cas, afegim una cosa. Pel que nosaltres sabem, val la pena que les persones que tinguin dubtes sobre document d'últimes voluntats s'adrecin a l'Hospital Clínic, on hi ha un departament que se'n poden fer càrrec.
Una comunicació de la Mercè Pol. Jo crec que si fos la meva parella no tindria cap mena de dubte per desconnectar jo mateixa, encara que fos il·legal. Ha de ser molt dur veure com pateix tant una persona, la que has estimat, com diu la parella, viure així és indigne. Marta, a les Corts, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'm, Marta.
Doncs mira, jo crec que el que hauria d'estar és legalitzat directament. I aleshores ja no ens plantejaríem tantes coses ni tantes històries. La capacitat de decisió d'aquesta noia, de la Clara, ja és nul·la, perquè ella, de fet, és morta. Està físicament, però ella ja no hi és entre la família ni entre ningú. I jo crec que deixar-la morir és el més ètic, el més digne i el més humà. No induir-la a la mort, eh? No, deixar-la, desconnectar-la i que ella mori, perquè ara està visquent gràcies a una alimentació artificial. Si això no existís, ella ja seria morta. Ella no pot decidir i no podrà decidir, i jo crec que és el marit, en aquest cas, hagi refet o no la seva vida, perquè això queda molt al marge, eh? És ell el que ha de decidir i és ell el que la coneixia, és ell el que va viure amb ella els últims 7 anys d'ella, i jo crec que ella ha de decidir i ella ha de morir dignament, com tothom.
Ja que vostè fa referència a això, justament, no?, a l'Andreu, que sabia prou bé què volia, què no volia la seva
sí,
parella, la seva dona,
sí,
en aquest cas.
Sí, si justament, ho sabia, no ho sabia, és cosa d'ell.
Justament, ell li sembla intuir que sí que ho sabia, i a més, el reportatge d'ahir de la Ruta del Salmó...
Sí, ho deia.
Exactament, ell ho deia, i em sembla que els nostres companys han preparat justament aquell fragment del reportatge en què, en fi, casualitats de la vida, pocs dies abans que ella tingués, doncs, aquella situació, aquell autèntic daltabaix, van anar a veure una pel·lícula que, ni que sigui de resquillada, s'hi assembla una miqueta, no? Que és Mare Dentro. Escoltem-lo, si li sembla.
Sí.
És que és una cosa molt curiosa. És una cosa molt curiosa, perquè just... Jo diria que, no sé si 7 o 8 dies abans de que a ella li passés això, concretament vam anar a veure Mare Dentro. I en aquell moment, al sortir del cinema, vam parlar d'això. I tant ella com jo vam estar d'acord. Vull dir, si ens passa una cosa així, el millor que podem fer és desconnectar-nos i ens anem i s'ha acabat, no?
Bé, gràcies, Marta. Anem a Gràcia. Maria Rosa, bon dia. Maria Rosa? No sé si la tenim.
Hola,
Hola
sí,
Maria Rosa,
digui'm. Bueno, doncs em sembla que havia de dir moltes coses, però veient el que han dit aquestes dues últimes senyores, que són les que jo he escoltat, doncs em sembla que no tinc res més a dir. O sigui, només és que no és el patiment d'una persona ni el patiment de dues, és el patiment de tota una família si és gran. O sigui, una família em refereixo a 4 o 5 cases, a tota la família, perquè tota la família volta, dona voltes al problema. I això és un problema que jo voldria solventar el dia de demà amb els meus fills, perquè jo, com que me'ls estimo, no vull que passin res del que està passant a la meva família. Seria molt llarg d'explicar, però... Exactament fa 37 anys que jo no tinc vida, i en tinc 62, cuidant amb els altres. I aquestes persones mal viuen, no viuen, mal viuen. I jo, pues ja esgotada estic. I estic esgotada jo, et disgustes amb la família, et disgustes amb tothom, i és perquè tu ja no t'aguantes ni tu mateixa. Ara, jo sí que he agafat els meus fills i els hi he dit, si després jo no estic amb ús de raó, els meus fills i els meus joves... Sí, després jo no tinc gust de raó i no sé el que em dic, vosaltres no feu el que he fet jo pels avis, ni el que estic fent, perquè no ho trobo lògic. I després jo no vull donar aquest turment a ningú de la família. O sigui que el que no hi ha dret és que no puguis manar tu de la teva vida. Jo mano de la meva vida, vull manar de la meva vida. Si no tinc valor de suïcidar-me, cosa que no ho sé si podria... en un moment donat, si tingués medis per poder-ho fer, si veiés que haig d'amargar amb els altres, a molta gent, perquè no és només la parella ni són només els pares. Si són germans normals i cosins normals, és tota una família, és molta gent la que viu al voltant d'aquest problema. I aquesta noia no hi fa res a aquest món. L'únic que fa és patir els seus pares. I els seus pares, si no volen desendollar-la o posar o defensar aquesta raó, és perquè són uns egoistes. Senzillament. I parlo perquè jo vic amargada veient el patir dels altres. I aquest patir jo no puc solucionar-lo.
ha tingut cas, un cas semblant?
No, no he tingut un cas, però només dient que fa 36 o 37 anys que cuido la meva família, n'hi ha un de mort, un altre amb un vessament cerebral, que té coneixement, però que estic segura que si li donessin de triar potser no voldria viure. Perquè quan li van donar el carnet de minus vàlid, el primer de tot que va dir, que bé, eh? A tots els hi va molt bé que jo tingui el carnet de minus vàlid, però la minusvalia la tinc jo. Eh? I jo no puc ajudar perquè jo tinc persones grans que m'estan destrossant a mi i tampoc no puc ajudar amb aquesta persona. O sigui que, què? Què passa aquí? Què passa aquí? No puc manar jo de la meva vida veient tot el plan que jo he portat? I de voler això pels meus fills, jo? Jo he de voler això pels meus fills? No. No. No vull això pels meus fills.
D'acord, Maria Rosa, gràcies per trucar-nos.
Vinga, adéu.
Sí, no sé si el cas de la Maria Rosa realment pertocaria al tema de l'eutanàsia o seria més aviat una qüestió d'una sobrecàrrega de responsabilitats en què potser l'Estat hi hauria de fer alguna cosa o hauria d'ajudar-la d'alguna manera. Bé, reprenem una miqueta el fil amb allò que dèiem abans. El cas de Mar Adentro, bé, segons l'Andreu, doncs, quan van anar a veure la pel·lícula, tots dos van estar d'acord, ell i la Clara, que en una situació semblant, doncs, cap dels dos no voldria viure. Aviam, de fet, la pel·lícula planteja un cas molt diferent, un cas real, no? Tots ho sabem, el cas del Ramon San Pedro, aquell gallec tetraplègic des de feia molts i molts anys, des del 63, em sembla, a causa d'un accident, es trobava immobilitzat, però el cap li rotllava molt bé, de manera que, plenament conscient, va arribar a la conclusió que així no volia viure i, finalment, amb l'ajuda d'una altra persona, doncs es va poder prendre cianur i morir. De fet, més que eutanàsia, és un cas de suïcidi assistit, per ser precisos, no? El cas de la Clara s'assembla molt més, Antoni, al cas de la Terry Schiavo, que és aquella noia americana que es trobava en estat vegetatiu i que van acabar desconnectant. Va patir un col·lapse l'any 1990 i el seu marit, el Michael, i els pares d'ella, els Schlinder, bé, durant els 3 anys posteriors van mantenir una bona relació fins que es van barallar sobre si calia o no precisament desconnectar-la del tub que l'alimentava. El marit havia estat designat tutor legal i ell n'era partidari. En canvi, els pares s'hi oposaven, van interposar tot de recursos, fins i tot el president dels Estats Units, George Bush, va intervenir-hi, però finalment els jutges van fer costat al marit i la Terry va morir l'abril del 2005. I per cert, el Michael havia trobat parella, fins i tot l'havia arribat a presentar quan tenien bones relacions amb els pares de la Terry, i finalment doncs, va tenir 2 fills amb ella, que encara no era morta, i s'hi va casar un cop ella va morir. De manera que són casos una mica paral·lels, sí, sí.
Correus electrònics, l'Àngel, si de medicina és antiabortista i antieutanàsia, i que és perquè els morts no donen diners. En Pep, sóc veterinari, per la feina que haig de practicar eutanàsies. Quants propietaris em diuen si això m'ho poguessin fer a mi no val la pena allargar l'agonia? Hi ha molta gent a favor de l'eutanàsia, no sé per quin motiu no es legisla. Al capdavall, l'eutanàsia no seria una obligació, sinó una elecció. La Isabel, en canvi, que la deixin viure encara que sigui entubada, mentre hi ha vida i esperança.
Bé, moltes i moltes aportacions. Els arguments a favor i en contra de l'eutanàsia en són molts. És el primer cop que aquí al Sentit de la Vida tractem de l'eutanàsia, però no serà l'última vegada, de manera que, si et sembla, Antoni, en altres moments, doncs, en altres programes, podem aportar altres arguments a favor i en contra d'un cas que s'hi pugui assemblar en aquest que hem presentat avui.
Doncs així ho farem. Gràcies, Adolf Beltran. 12:45 ens esperen a l'APM.
El Centre d'Oftalmologia Barraquer resumeix la seva solidaritat amb la frase: realitzem expedicions oftalmològiques solidàries a països necessitats. La doctora Helena Barraquer, com a patrona de la Fundació Barraquer, exposa:
la família Barraquer facilita l'accés al centre a totes les persones que, independentment de la seva situació econòmica, decideixen confiar-nos els seus problemes oculars. Actualment, la Fundació Barraquer fa expedicions assistencials al Senegal, l'Índia i el Camerún.
És un missatge del Centre d'Oftalmologia Barraquer.